El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, en Joan Alsina, en Josep Maria Balcells i també en Jordi Casas. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Estàvem parlant de futbol abans d'entrar a la tertúlia, però serà un tema que deixarem pel final, si volen, no, si volen fer un comentari així breu. Ho vam passar bé ahir, no? El Jordi no, perquè vas a curar els
dimecres.
I així no pateixes, eh?
En el resum, com que ja sabia el resultat, m'ho vaig passar bé.
Sí, però això és molt fàcil, perquè és com llegir un llibre sabent al final,
eh? Bueno, però no sé, ho veus amb més tranquil·litat i pots gaudir més del futbol en sentit estricte, no? Vull dir, no sé.
Però aquests partits que sembla que els resultats estan cantats, però sí. Després resulta que surten problemes, de que hi ha algun falta d'encaix amb el joc, i pateixes una mica i al final quedes molt satisfet.
Aquestes altures,
ara les jugades, podem estar orgullosos, home, d'uns jugadors que són un crac i reconegut internacionalment. Vull dir que
però aquestes altures de la Champions ja no hi ha equip fàcil.
Ostres, no, això és un tòpic de roda de premsa, eh?
Bueno, però és
vital. I el futbol és així.
Perdona, els 8 equips que arriben a la... Són els 8 millors, vull dir que... Si estem parlant dels 8 millors d'Europa,
no sé, tu... No sé si el Mónaco és un dels millors del món, però també de moment continua.
Home, aquest és el que volem pel Barça, no? Sí. El divendres? Que ens toqui, vaja.
Comentàvem ara el partit de l'Atlètic de Madrid, que com a èpica en va tenir molta, però com a futbol en va tenir molt poquet.
Sí. No semblava però vaig disfrutar dels penals, jo. El llançament de penals va ser també un altre...
Bueno, quins llançadors tan dolents però i quins porters més espavilats.
Molt bé, home. El que s'especula, i això en Pep que hi entén molt en futbol, que deien de si el Mascherano va llançar una consigna al porter, el castiguen, sí, per veure per on tiraria el penal que el va permetre parar-lo.
Jo vaig sentir unes declaracions després del Mascherano, que és veritat que es veu una imatge que li senyala amb el dit cap al cantó on es va acabar tirant ell, a més el porter. Diu que ell del Mundial recordava que en situacions de màxima tensió, quan llançava els penals a l'Agüero, els llançava pel aquell cantó i per això li va marcar el porter. Sí. Però es veu que al mateix temps el Rafinha, va explicar el porter del Barça, el Ter Stegen, li va assenyalar a l'altra banda. Per tant, al porter li van dir o a la dreta o a l'esquerra, i clar...
I un altre endevinava.
I va encertar. I el Mascherano li va donar mèrit en el porter. Bueno, que mira.
Hi havia més opcions, eh?
Sí, que és quedar-se quiet i quedar-se quiet.
Centre, que n'hi va haver un que va anar pel centre, no? El primer.
Diuen que els que van pel centre sempre... Com que el porter sempre es belluga, sí, sí, que els que van pel centre sempre entren. Tu fots pel centre, com que el porter sempre estigui un costat a l'altre, no. Pel paquet entres. Diuen.
Escoltin, parlem d'un tema local i després tractarem diversos temes ja nacionals i també fins i tot a veure si tenim temps de parlar de Tunísia. Entitats, veïns i l'Ajuntament es reuniran de forma setmanal en dos equips de treball per assolir un nou pacte per la nit de consens que doni resposta a les necessitats de les parts implicades. Aquesta és una de les conclusions a les quals s'ha arribat a la trobada que aquest dimecres ha reunit una 60 de persones a la Casa de Cultura, on el consistori ha presentat una proposta desenvolupada d'horaris i espais que no ha estat ben rebuda per veïns i col·lectius. La trobada enfronta la demanda dels veïns de poder descansar, sobretot els del centre de Sant Cugat, i la reivindicació de les entitats de poder fer activitats en condicions òptimes. Per tant, hem tingut els dos punts de vista, la gent que té ganes d'organitzar coses al centre de la ciutat, també la dels restauradors de poder obrir al màxim les terrasses, i els veïns del centre que diuen que els sembla molt bé que es vulguin fer aquestes activitats, però que s'haurien de repartir per la ciutat i sobretot en llocs on no hi hagi habitatges a l'aire lliure, per tant. És un tema que hem anat arrossegant des del 2011, hi ha un pacte per la nit en què representa que es troben els diversos actors implicats, però arribem a final de mandat i ens trobem en la mateixa situació, que ni uns ni els altres estan contents. M'agradaria conèixer les seves opinions sobre, no el pacte potser en concret, però com veuen la situació de bars, restaurants, terrasses, activitats nocturnes, etc.
Són dues coses diferents.
Sí, són dues coses diferents, eh? Però vaja, el soroll que reben els veïns, sigui una terrassa o sigui una activitat...
Jo faig que no surto de nit, ja
no... No, però...
Digues.
Home, jo penso que aquí no hi ha dubte que hi ha un conflicte d'interessos. I aquest és un... Quan hi ha un conflicte d'interessos, l'única sortida és asseure's i pactar i negociar. I no és fàcil. El que jo, en fi, em pregunto per què aquesta voluntat d'arribar a aquest consens i de negociar-ho es fa a 2 mesos de les eleccions. Vull dir, segurament doncs, que és bo que el resultat pugui incorporar-se en els programes dels diversos partits, sobretot si hi ha un protagonisme per part dels veïns i de les entitats. Hi ha un problema, el tenim a Sant Cugat, i suposo que és un problema que el poden tenir també moltes altres ciutats, però que s'ha d'arribar a un pacte, i no sé quin ha de prevaldre, quin dels interessos ha de prevaldre. Si el dels restauradors, si el dels veïns, si el dels col·lectius que els agrada fer la gresca a la nit.
Jo crec que hi ha un problema seriós, perquè al final estem parlant de posicions irreconciliables, absolutament contraposades, i a més interessos molt íntims. Per un cantó interessos econòmics, per un altre cantó interessos personals, absolutament respectables, de descansar als vespres. I això no té solució. Aquí jo crec que tot plegat al final no deixa de ser una miqueta un teatrillo que respon a donar-se en compte que s'han comès errors a l'hora de concedir determinades llicències. I al final el responsable de concedir una llicència de bar o de restaurant i diverses una al costat de l'altra en determinats llocs del poble és de l'Ajuntament. I quan ho fa, ja ha de preveure que som un país mediterrani, un país llatí, que a la que deixa de fer fred ens agrada estar a les terrasses, i que això es contraposa amb el legítim interès del veí d'estar tranquil. Aleshores, per molt que vulguin tirar endavant un pacte, jo crec que el pacte no passarà. Aquest tipus de pactes són impossibles, hi ha que imposar una solució, i per tant el que cal és, per un cantó, fer una bona anàlisi, i per l'altre cantó, valentia per part de l'Ajuntament d'encarar el problema i solucionar-lo. I probablement la solució del problema passa per modificar les zones, per moure algunes instal·lacions, alguns emplaçaments, i crear zones on es faci compatible el desenvolupament d'aquesta mena de negocis o d'activitats amb la vida normal del ciutadà.
Jordi,
aquesta té dues parts, aquesta.
Sí, sí, té la...
Una és el tema sorolls, el tema sorolls i molèsties, i que s'ha trobat una solució que sigui un equilibri, entenc jo, entre usuaris, restauradors i veïns, que no forçosament està lligat sempre a les terrasses, perquè hi ha llocs que sorolls es produeixen en bars que no tenen terrasses, però al sortir la gent fa soroll, no? N'hi ha una prop de casa, que ara no diré el nom, que, bueno, sembla que hi ha una ordre per altres qüestions, hi ha una ordre de tancament, però ara no m'hi poso. En teoria, això va haver-hi un pacte de nit, ja.
Sí, el 2011 es va començar
pacte,
a treballar.
Després d'aquest pacte sembla que es va esquerdar arran d'unes decisions de l'Ajuntament sobre la plaça Augusta, per exemple, uns canvis d'horaris i tal i qual, va haver una esquerda i va dir, tornem-nos a reunir, tornem-nos a parlar. Bé, doncs ara es torna a parlar. Hi havia una comissió de seguiment d'aquest pacte que havia d'anar actualitzant-lo o revisant-lo i tal, però clar, no té solució fàcil. Ja ho he dit això, però bueno, alguna solució s'haurà de trobar, perquè clar, pots crear zones d'oci, però els restaurants i els bars i tal que ja existeixen no els fotràs fora. I després hi ha un altre tema, que és el tema terrasses, espai públic, que va lligat o no forçosament, que aquest també tenim una ordenança des de fa 2 anys que s'està elaborant, que no hi ha manera d'aprovar-la. I aquí sí que jo reivindico, quan hem de primar què? L'espai públic, sí que jo he de primar el vianant. Uh-huh. Estem parlant d'ocupació d'espai públic. Aquí, evidentment, s'ha de trobar una solució, però el que s'ha de fer és aprimar aquests espais ocupats i que el vianant tingui més espai, perquè, clar, va arribar un moment, per exemple, a la plaça Augusta i dius, ostres, per on passem els vianants? O la plaça de l'estació? Aquí sí que tinc clar que el que ha de primar en última instància són els drets dels vianants, que estem parlant d'espai públic, encara que qui els ocupi paga una taxa, evidentment, no? Però, bueno, aquest és un altre tema, també, que no és fàcil, perquè jo no sé si ha estat arran del tabac o altres circumstàncies, el que ha passat els últims 3-4 anys amb el tema de les terrasses ha sigut espectacular,
sí.
Vull dir.
Sí, però això jo crec que també respon per un cantó a la crisi econòmica en els dos bandos, no? A l'Ajuntament ja li va bé, cobra un tant, sí, una taxa per cada taula que es posa, i en l'establiment també li va bé, perquè al final és l'única manera que han tingut de fer-se viables. Hi ha una realitat en aquesta ciutat, i és que a l'hivern, entre setmana, la gent no surt. I a la que fa calor comencen a sortir per tot arreu i es prioritza llocs on puguis estar al carrer. Aleshores, o deixes estar al carrer o tots aquests establiments són inviables. Llavors, clar, tornem a aquesta dificultat d'arribar a acords. No?
I un cop la gent s'hi ha acostumat a estar fora, doncs clar, aleshores...
No, o algú que obre un bar, li diuen que pot posar, imaginem, ara m'invento, 12 taules a la terrassa, i de cop i volta es troba que perquè hi ha queixes, li diuen que ara és 8. Uh-huh. Però clar, ell s'hi havia fet els números pensant que podria sobreviure amb 12, ara es troba que li treuen 4, vaja, que això però, és el que va passar a la plaça d'Augusta.
Això genera una dinàmica que, ull, hi ha un restaurant que està a prop d'aquí, que ara no està a fer propaganda, que ha ampliat la part interior, perquè em va dir, és clar, tota la gent que tinc l'estiu, després a l'hivern la perdo, perquè volen estar fora i no ven no m'hi cabien a dins, no? Mm. Llavors també genera unes dinàmiques que dius tu, que tu fas uns números, clar, jo ho entenc, que és complicat, eh? Cop has generat ja un hàbit i uns ingressos i una estructura comercial.
No, i una altra cosa important, el preu del lloguer de l'establiment sota sostre és, bueno, multiplica per molt la taxa, que pagues per tenir una terrassa. Aleshores, des d'aquest punt de vista de viabilitat és molt fonamental, no? Ara, per on passa això? Perquè la gent es fastidi? Jo crec que no. Això només ho entens quan ho has patit. Jo recordo que fa uns quants anys, es va canviar on es posaven, on es feien els actes de la festa major que es feien per la zona del Parc Central. I algú va tenir la brillant idea de fer que l'orquestra es posés al damunt del turó de Can Mates. Si recordeu la zona, no? Si et poses al damunt del turó i et poses a cridar, vas al tímpano de tots i cada un dels veïns del Parc Central. I així va ser, vam haver de marxar de casa, inclús. És a les 4 de la matinada, tenies el bum, 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 perforant el cap, quan sabies que al cap d'unes hores t'havies d'aixecar. Dius, i això és molest? No, és absolutament aniquilant. Llavors, qui no ho ha patit, tendeix a dir, home, per 3 dies... una miqueta de sacrifici i esforç per part de tothom. Pel que ho ha patit, dius, home, potser no cal. Potser hi ha solucions alternatives que fan que sigui factible la celebració, però que no impliqui el càstig a ningú. No?
Home, la proposta que fa l'Ajuntament ara sobre concerts i activitats ha establert el que són 5 zones, el que queda a prop del monestir, les places adjacents també al monestir, un altre àmbit pel passeig de Francesc Macià, qui vulgui veure a cua.cat els veurà tots, perquè són bastant llargs. I representa que aquí, amb aquests 5 àmbits, haurien d'anar repartint els concerts i les activitats perquè les molèsties que generen doncs es reparteixin de tal manera que tots els veïns, entre cometes, pringuin, no?, de tant en tant, i que els hi toqui doncs, un concert o alguna activitat. Tot i que encara no han dit quants concerts a l'any haurien d'acollir aquests àmbits. Però vaja, ja ho veurem.
Però, bàsicament, el moment... bàsicament el més complicat és la festa major.
La festa major queda al marge d'això, perquè, òbviament, les activitats que es fan per festa major en 3 o 4 dies desbordarien, no?, aquests àmbits. Vull dir que...
Sí, sí, és un tema... aquest és un tema delicat, i sobretot a Sant Cugat, que com diria un amic meu, ens l'agafem en paper de fumar, no? I suposo que un element... que per molta gent entra a formar part d'això, d'això diu qualitat de vida, és la tranquil·litat i la manca de soroll, no? I bueno, jo recordo haver sentit comentaris de gent que van a viure com a viure a Sant Cugat allà al Pla del Vinyet, i després queixant perquè passaven cotxes i tal, però bueno, allà sempre han passat cotxes, no? Però clar, tu vens aquí a Sant Cugat amb la idea de que aquí no sentirà res, que... penses que el preu comporta unes determinades contrapartides, no? I de vegades algunes no hi són.
No, i les cartes que han aparegut en alguns mitjans, no?, de gent que es queixava de les campanes del monestir, que dius, home...
Bueno, això ja...
Home, si vens a viure a Sant Cugat, vens al centre i veus que hi ha un monestir, probablement les campanes sonaran.
Això, a no sé quin poble on va posar una demanda.
Sí.
No us en recordeu? Sí, no us sona que el poble on va posar una demanda perquè sentia les campanes del monestir? Sí.
Bueno, perquè les campanes sembla que sonaven tots els quarts i durant tota la nit...
Aquí van sonaven tots els quarts abans, eh?
Sí, però durant tota la nit, i aquell senyor sembla que vivia al costat del... I clar, que sonin tots els quarts, a més sonaven dues vegades durant tota la nit, deu ser una miqueta molest.
El meu poble també sona.
I tothom li encanta, no?
El vespre també.
Tota la nit. I m'encanta quan vaig a casa a sentir les campanes, m'encanta.
De totes maneres, el
i t'hi acostumes, eh?
Els sorolls... Bé, una cosa és els sorolls constants, sempre els mateixos, que acaba formant part del teu pavelló auditiu, diguem. L'altre són els... A veure, jo he viscut durant 23 anys a 30 metres de la via del tren.
Igual, jo encara...
Quan no hi havia barreres, d'aquells de troca, troca, saps els vers?
Encara ho fan,
al final te'l vas a faltar, no?
No,
ja... No el sents.
No, ja no, ja el tenies incorporat.
Tens incorporat, no?
Tens veïns a casa i et diuen, Lluc, que passa el tren?
No, ara... Ara, Joan, et foten un concert un dia a 30 metres i tal, i aquest dia te'n prens, perquè no hi estàs acostumat. Que aquesta és una de les coses que no he entès mai. Perquè un concert...
Ha de durar...
Allò de fer un soroll perquè el sentin fins a 40 metres, que és on hi ha la gent, se sent a 3 quilòmetres, jo no ho entès mai, això. Perquè ha de ser Jo sí que entenc que alguns conjunts, si no és estrident, sona fatal, perquè no saben tocar, no? I llavors suposo que això ho dissimula. Però no sé per què ha de ser tan estridenta la música.
Però si l'escolten,
la gent que ho escolta és que està com a màxim a 30 metres, no cal que se senti 2 quilòmetres, no? Vull dir,
és una cosa que és una solució complicada, aquest problema. Sí, per sí. Mi hi ha un tema bàsic d'horari que s'hauria de respectar molt. És a dir, que hi hagi doncs, els espais, la distribució, etc, tot això que dèieu, però després hi ha d'haver un moment que realment aquí es digui tu fins aquí hem arribat, sí, prou. Sí. A les 12 o a la, no sé quan és l'hora doncs, límit, perquè bueno, direu les famílies que tenen criatures i tal, que se'ls desperti i dir, bueno, és un conflicte.
No, però a més, a veure, això no és Sant Fermín, per entendre's. Sant Fermín, tota gent es fot al carrer i ja se sap que en una setmana no dorm. Aquí, el 70% de la gent que viu a Sant Cugat treballa a Barcelona o treballa fora. Uh-huh. Esclar, que hi ha una disfunció brutal. Això, si la gent treballa, que tingués festa, sí, tots al carrer, vinga, apa.
Tot i que Sant Fermín, tots els events que generen molt soroll estan molt localitzats. O sigui, no trobes grans concerts enmig de la ciutat. Va. Estan o bé amb espais tancats o estan amb espais oberts però lluny de la ciutat. És a dir, al final és moltíssima gent però no tanta molèstia.
Però la gent que surt a veure i a menjar...
Bueno, es concentren molt en el centre. Efectivament,
el
que
té mai,
la mala
però
sort de viure al
sí,
centre...
No, aquell millor que
problema.
Vaig.
No, què fa la gent de
surt
Pamplona?
Al carrer, no?
No, se'n van. La gent de Pamplona, Sant Fermín, se'n van. Sí. Inclús els propietaris dels bars, el que fan és els lloguen. Guanyen molts més diners llogant al bar durant les festes que en la resta de l'any. Ah, no,
sí. I això ho conec de gent de la Patum de Berga, que quan arriba a la Patum surt corrents, perquè si tu vols mantenir una vida normal aquells dies... Però bé, ja ho tenen incorporat, aleshores, mira. Algun comentari més? Si no, anem a parlar del jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, que envia a judici 11 acusats de participació en la xarxa de corrupció del cas Pretòria. La trama va operar entre el 2000 i el 2009 als ajuntaments de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres i Badalona. Ruz els ha fixat també les fiances que sumen, atenció, 102 milions d'euros. La fiança més alta és per al presumpte cervell de la cas, del cas, el Luis García, conegut també com a Luigi, com deia el Jordi, i també els exdiputats del PSC, amb 30 milions d'euros. Entre els acusats hi ha també dos exalts càrrecs del govern de la Generalitat durant el mandat de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta i Macià Alavedra. L'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, per la seva banda, tindrà 5 milions de fiança. La resta dels acusats són empresaris, testaferros i la dona de Prenafeta, que haurà de pagar una fiança de prop de 13 milions d'euros. En el cas que en els pròxims 10 dies no facin efectives les fiances, se'ls embargaran els béns. Aquest cas que ha tornat a sortir, que semblava que estava com mig tancat o mig apagat, el cas Pretòria...
I segueix imputat també a l'exalcalde, el Bartomeu?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Algun comentari?
Home, primer, el jutge Ruz se li acaba els terminis.
Té pressa, no?
Llavors, doncs, corre per tancar els casos. Benvingut a la resolució, en aquest cas, doncs, d'enviar al judici tota aquesta colla. I a la vegada, jo, quan vaig sentir la notícia, vaig dir, a veure si darrere vindrà doncs, el cas Palau, també, que el Millet doncs, també ens el tancaran o li diran alguna cosa. Aquí que no passa res, encara. Curiosament, el Macià Alavedra, em sembla que diuen que els beneficis, els guanys que va tenir doncs, per totes aquestes operacions, no sé si pujaven 3 o 4 milions, que no es fas massa, en canvi li posen una fiança, no sé si són de 13 milions o una cosa així.
Ara te la busco.
Vull dir que és dur.
14 milions, 14 aproximadament.
Sí. És dura la resolució del jutge. És dir.
Aquí el que compta no és només els diners que t'has posat a la butxaca, sinó els diners que has desviat, diners públics que has desviat perquè uns altres els posin a la butxaca. Per tant, la fiança, jo entenc que el jutge la dicta amb una base sòlida. Per tant, m'està bé. A mi el que m'agradarà veure és qui de tots aquests, qui de tots aquests la posa la fiança, perquè són xifres molt altes, i com algun la pugui posar vol dir que algú s'ha equivocat, perquè esclar, tots aquests, salvo els empresaris que pugui haver per darrere,
és que Joan,
tots aquests, l'únic benefici que se'ls
hi
coneix,
si no hi ha fiança hi ha presó,
bueno, és així, si no hi ha fiança hi ha presó, això no ho sé, això no ho tinc clar, perquè el que diu que se'ls embargaran els béns, però que per no tenir fiança vagi a presó, crec que no, clar, ja pot posar la fiança que vulgui, no?
Sí.
Que si al final els teus béns pugen a mig milió d'euros i tens una fiança de 12...
És el meu xicar.
Sí, com si no sentíssim res, digues, perdona.
No, això, doncs, els que no la podran posar, que imagino que seran tots, se'ls embargaran els béns, però que m'agrada veure si algú la posa, si algú és capaç de portar-la.
No passa res, tranquil, coses del directe. Ara, digues, digues.
No, sí, sí, sí. No, que estem en un exemple clar d'una situació de corrupció que està afectant la vida política, la confiança en els partits polítics abans d'unes eleccions, i que això afecta, i en aquests moments afecta els partits que han estat en el poder. Jo penso que aquí hem de remarcar molt aquesta història de que tocar poder sembla que és posar-se a la boca del llop, i allò, qui toca oli els dits s'anunta, doncs sembla que és així. Llavors aquí Convergència i PSC estan tocats per aquest cas, i amb altres ja veurem si som capaços, si la ciutadania és capaç de fer, de destriar una mica i exigir d'una vegada per totes que la política s'hi va a servir i no a guanyar, doncs, els diners, doncs, de forma d'aquesta fraudulenta. Si la ciutadania no és capaç de sancionar aquestes coses en els partits que estan marcats per la corrupció, vol dir que el nostre sistema democràtic està tocat. I em fa por perquè, doncs, les enquestes que van apareixent, doncs ara, bé, estem a 3 dies de les eleccions d'Andalusia, amb molts casos de corrupció, doncs, de la Junta i dels càrrecs, i les enquestes continuen donant, doncs, una majoria àmplia
al partit
que està en el govern. Llavors dius, aquí alguna cosa està fallant. El PP continua encara, doncs, amb una força a nivell nacional i ja està emmerdat fins a dalt de tot. Què passa? Jo em pregunto si la ciutadania no és sensible, si hi ha capacitat per part dels partits aquests que estan en el poder de fer servir els seus mecanismes, mitjans de comunicació, etc., per anar marcant, malgrat tot, marcant, doncs, la seva força i la seva capacitat d'influència a l'opinió pública.
Bueno, jo volia canviar una mica de terç a la reflexió. A veure, enllaçant amb el Josep Maria, jo crec que precisament si no hi ha un càstig selectiu de l'electorat respecte a aquells partits que d'una manera claríssima són els més involucrats i alguns d'una forma aclaparadora i d'allò, és perquè s'ha creat la sensació de que tots estan igual. Eh? I tothom aquí de la política, tothom està embolicat, per tant, a veure, ja, això ve amb la mateixa bèstia que diria la meva mare, i per tant, tal. Jo crec que precisament per aquesta sensació que es crea de que tothom està embolicat per l'impacte que té a la política i al desprestigi de la política, dels polítics i de les institucions, jo, a veure, quan passa tot aquest, penso, ostres, que la justícia hauria de ser més ràpida, més concreta, perquè aquest cas no sé quant temps portem.
Sí.
Al final no sabem com acabarà. Es pensaven que estàvem desimputats, ara es tornen a imputar.
Sí, però
jo crec que això dona una sensació, a part de que jo mantinc la tesi, ja va passar a Itàlia i tal, i no dic que no hagi de jugar el seu paper, que també hi ha una certa voluntat de protagonisme per part de la justícia, dir, no, això ho arreglarem nosaltres, això no té solució, només ho podem solucionar els jutges, no? Tot això crea una bola que crec que la gent al final no confia en res. És com ha passat això amb la Federació de Municipis, no? Que, bueno, al principi tots imputats, ara resulta que no, que és una gestió privada i tal, ara surt el fiscal anticorrupció i tal. Bueno, mentrestant, desprestigi absolut de la política. I, ostres, a mi això em preocupa, no? Perquè a més hi ha alguns que ho fan servir de forma concreta, no? Sense destriar, no? Per dir que tots els que han passat pel poder són iguals i tots estan iguals, embolicats. I jo no sé si amb una justícia més clara, més àgil i més precisa podríem... Perquè després hi ha una altra qüestió, que aquí l'hem reflexionat diverses vegades. Hi ha casos que després no se'n torna a parlar mai més. Dius, bueno, i aquest imputat... moralment, qui el ressorceix?
El tal Millet.
No dic el Millet.
No, jo sí.
No, espera, ho dic, sí, que hi ha casos que no se'n parla mai més. O no, no, ho dic malament, que no saps com ha acabat al final, però el pobre home ja ha sortit 3 vegades per la tele, o pobra dona, imputat i tal, igual, al final diu, bueno, si al final ha sortit innocent, qui l'ha ressarcit moralment aquest, no?
Com que no és notícia,
el Millet em sembla d'escàndol, senzillament.
Però digues, perdona, Joan.
No, jo el que... Primer, puntualitzar una cosa. Quan ja se'ls porta a judici i se'ls imposa una fiança, ja no són imputats, sinó que són acusats.
Judici i fiança.
Lo qual vol dir que, home, que comença a haver-hi una sèrie de raons al darrere de tot plegat.
Indicis
molt clars de que probablement hi ha alguna cosa al darrere, no? Home, jo crec que el que fa el jutge Ruz és un acte de valentia. Dic, escolta, vaig a tancar els temes que tinc entre mans, ara que per ell tancar-los és això, és dictar l'auta de judici i fora. Li falten alguns casos, esperem que els tanqui tots. Ara, sí que coincideixo plenament, el sistema, i això ja ho hem dit moltes vegades, el sistema polític que tenim no val. Jo diria que el sistema d'eleccions tampoc. Jo fa anys que defenso que el sufragi universal és un error. És un error perquè
és perillós, no és, dir-ho
això. Bueno, no és independent, no. Tot el que tu vulguis, però es demostra que dona resultats que són subòptims i que a més és extremadament manipulable. Mira Podemos, no? És la buidor conceptual màxima amb un resultat electoral que ja veurem, però que en principi ja Europa l'ha tingut força bona. I això ho fa el sufragi universal, perquè dintre de tothom n'hi ha moltíssims, molts més dels que seria desitjable, que no tenen criteri i que es mouen...
Però qui diu que és el criteri?
Ah, no, això clar, podríem, clar, podríem això. Aprofundir molt aquí, no? Però al final tot acaba per una sèrie de... per dictaminar una sèrie de capacitats. Òbviament, complicat, complicat de nassos. Jo no estic aquí per portar solucions. Jo detecto problemes, no? Per tant, el sistema és dolent. El sistema és dolent i el que afavoreix és que un determinat tipus de gent, òbviament no tots, però Déu-n'hi-do, vegin el seu càrrec com la via de solucionar la seva vida, i cada cop en surten més. Coses curioses, doncs, que casos com a Gürtel, on tota la cúpula de segon nivell del PP es veu afectada, però la de primer nivell no. El qual no parla molt bé del sistema judicial, tampoc.
Que, no, les interferències dels poders, és a dir, aquesta divisió de poders està fallant. Mm-hmm. És a dir, el legislatiu i l'executiu i el judicial estan tan barrejats i tan implicats que ja no saps destriar, dir, jo encara tinc una certa confiança en que la justícia precisament pugui donar, almenys algun jutge tingui capacitat per tirar pel dret i sigui capaç de mostrar una independència a l'hora d'aclarir fets i fer instruccions.
Però mentre els partits no nomenin jutges, el Consell General de Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la divisió de poders és un...
Sí, però tens el jutge Castro, tens el jutge Ruth,
Això, la interferència de la política, efectivament, en els òrgans judicials nomenant, i alguna voluntat política d'alguns jutges, també. Que hi ha les dues coses, també. Hi ha jutges que volen fer més de política que de jutge, però bueno, tot ajuda a complicar i a barrejar les coses, també, i a confondre un poder amb l'altre. De totes maneres, jo dic que per una cosa, el Joan, jo crec que no s'ha inventat una alternativa al sufragi universal, i el defenso, primer, pel que va constar aconseguir-ho, que la gent pogués votar, i com un home o una dona un vot, que tot, evidentment, és instrumentalitzable, manipulitzable, i que l'opinió pública d'allò, bueno, és un risc que correm, perquè que la gent té el dret a equivocar-se, però és que les alternatives són pitjors. L'alternativa al sufragi universal és pitjor.
El Jordi sembla que ha fet una referència abans a aquesta peça separada del cas Mercuri de la Federació de Municipis de Catalunya, que l'Audiència de Barcelona va decidir arxivar aquesta setmana el cas de les dietes. Sí. A mi em va sorprendre l'argument del tribunal, que va dir... o va explicar que la seva decisió es devia perquè aquesta entitat, la federació, es regeix pel dret privat i el que faci amb els seus fons no es pot considerar malversació de fons públics, tot i que rep diners de les quotes que paguen els ajuntaments. És a dir, els impostos que la gent paga en aquells municipis financen aquesta federació, però diu el tribunal que després, com és una entitat privada, que pot fer el que vulgui amb els diners. A mi em va grinyolar molt aquest argument.
Diu una altra cosa, és cabdal. L'adhesió dels ajuntaments a aquesta federació és voluntària. No és oficial, no estàs, diguem-ne, obligatòriament, és voluntari. En el moment que tu t'adhereixes a una entitat privada voluntàriament, doncs tu fas l'aportació amb els diners que surten, evidentment, de l'àrea públic, però llavors és una entitat privada amb una adhesió individual i la dinàmica dels calés és diferent. No ens dic que ho comparteixi, però és una...
L'oraciós és que jo, alcalde, decideixo que el meu municipi aporti una quantitat de diners a una entitat privada que després me'n donarà a mi per al fet d'anar a determinades reunions a fer, ells sabran el què.
De fet, sense anar a les reunions. En algun cas, no?
Aquí hi ha dues coses.
Perquè eren dietes regulars mensuals.
Sobresou?
Perdona, a veure, el debat era que en lloc de cobrar, però això ha passat a ajuntaments, també, entre altres coses, aquí s'han cobrat també, a veure, en lloc de cobrar per assistència a plens i a comissions informatives, això ho tenies un fix al mes. Però el qual no vol dir que no te l'estiguis guanyant, no? El que no va a les comissions informatives tal, és igual que li paguin per comissió
que hi haurà l'assistència,
perquè si no hi va, no hi va. Ara, se suposa que t'estan pagant una cosa que sí que estàs fent, el que passa és que t'ho estan pagant d'una manera malament. Una altra cosa és el tio que té la jeta de no anar-hi. Aquest m'és igual que li paguin per assistència o mensualment, perquè aquest és un jeta que no se l'està guanyant. Ara, A veure, jo crec que s'ha de pressuposar l'honestetat de la gent que anava a les reunions i que pensava que jurídicament no hi havia cap inconvenient. No, vull dir, no, a veure, no tothom va a saco, que si no, clar, és que si no ja no ja tenim cap confiança en el sistema polític, tampoc podem arribar a aquests nivells pensar...
Poqueta,
no,
eh?
No, jo sí, home, home s'ha de tenir... Jo, és que clar, jo...
Escolta,
jo no és el nostre cas, però jo, Jordi, la clàssica rumina que diu... És que tots són iguals. No, en català, tots són iguals. Després diuen, ah, és que jo si és, faria el mateix. Dius, hòstia, si entrem en aquesta dinàmica ho tenim xungo, eh? Sí. No ho dic per nosaltres, eh? No. Però moltes vegades aquest argument me l'han donat. Oh, és que jo faria el mateix. Dic, hòstia, acabem amb la política ja. Escolta, perdó, eh?
Ara, no, això, d'esques. Jo conec gent doncs, que després de les eleccions els posen i els donen com a diputats a la Diputació.
Sí.
Quan a un li diuen, tu aniràs a la Diputació, no li diuen aniràs a fer feina a la Diputació, sinó aniràs, cobraràs 1.000 euros o 1.500 al mes, més alt. Més va, no hi va, i tal, el control no existeix.
No caldrà que facis gaire res.
Sí. Bueno, però llavors això és escandalós. Independentment del sistema de pagament.
Però això és el sistema polític que tenim. Les
eleccions indirectes, sobretot.
Sí, no, quan un partit deixa el poder... Tota la gent que té al redador els ha de col·locar a algun lloc i això està admès per el nou partit que agafa aquest poder. I quan tornarà a canviar, doncs veus unes masses ingents de seguidors que passen d'una feina a una altra i els que estaven a la segona doncs tornen a la primera. Això funciona així. La Diputació és un invent per amagar això. Tota aquesta muntanya d'assessors que ningú sap qui són, ni què fan, ni per què cobren, doncs al final responen a coses poc transparents.
Estic d'acord, Joan. Llavors... Al segle XIX se deia el cessant, això. Mm-hmm. Quan entraven els moderats, tots els funcionaris que no tenien la figura funcionari dels progressistes, fora, i al revés. Es deia el cessant, no? Ja sabia que plegava quan... Jo estic d'acord amb tu que els pitjors organismes en aquest sentit són els d'elecció indirecta. Uh-huh. Que ningú sap qui hi ha, ningú sap què fa, què fan, el cas de la Diputació.
O el Senat.
El Senat, i ningú els hi demana explicacions. I en canvi tenen uns molt bons sous, perquè són, en el cas de la Diputació és un organisme que té moltes peles, uh-huh. i que fa 25 anys o 30 en aquest país que diem de liquidar-les.
Mm-hmm. No, però...
I recordeu-vos que hi ha una força política.
Però a mi tots vegades... guarden aquest recinte
no,
tots els partits.
No, recordeu-vos una força política que mai havia tingut majoria i té majoria des de fa 4 anys i ha xivat al calaix la proposta d'eliminar-la. Mm-hmm. Què vol dir això? Bueno, que és una, efectivament és una entrada via assessors, via tal, de diners als partits. Mm-hmm. Jo crec que aquí estem en un altre debat que avui no tenim fet, que és com els hem de finançar els partits. No? Si com els sindicats i tal, la Constitució diu que són entitats d'ús públic i que fan una funció pública, han de tenir-ho d'allò, hauríem de regular-ho bé. Uh-huh. Que la gent sàpiga d'on surten els calés i quants calés reben. Jo, per mi, és una cosa... No? És com la reforma del sistema electoral. Per mi són coses que són de calaix que s'han de fer.
Sistema electoral que arribem a les properes eleccions i continuem tenint al calaix
la
llei
electoral,
el
projecte l'espanyol.
Però jo voldria només recuperar, Joan, jo entenc la teva reflexió de dir, escolta, això aquí ara ens venen uns altres doncs, que ens diuen que podrem doncs, anar a la lluna. Però jo entenc que després d'una situació de desconfiança amb la classe política, després de corrupcions que afecten a tots els partits, després d'aquesta dinàmica, a mi no m'estranya gens, no només no m'estranya, sinó que m'agrada que hi hagi algú que aixequi la bandera, populista potser, demagògica potser, però que hi hagi la gent que diu, tu, això no pot anar així, estic fins als nassos d'aquestes coses, i algú em diu que encara no ha tocat poder, que després quan hi sigui ja veurem què farà, però doncs que aglutini la indignació de la ciutadania amb la bandera que vulguis. Ja en tornem a parlar després, però de moment tu, els que estan tocats i tacats i això, tu, que s'apartin per un temps i veure doncs, si algú li dona la volta al sistema.
Potser la nostra desgràcia no és tant que sorgeixin iniciatives com ara Podemos i que hi hagi gent que les segueixi, perquè coincideixo amb tu, que hi hagi cosa, una mica d'aire nou, és molt positiu. La desgràcia és que només sorgeixin forces d'aquest tipus, perquè per moltes voltes que li dono, jo no sé trobar-li res de criteri. Podem ser una força absolutament populista que dirà sempre el que la gent vulgui sentir, salvo aquí a Catalunya, que diran sempre el que vulgui sentir.
Els altres diuen una altra cosa, que no, la gent no vol sentir?
Sí, però no, igual. Potser segueixen una línia una miqueta més regular. Sí, el cas de Podem, jo crec que clama al cel de primer de la buidor absoluta, No hi ha cap concepte al darrere de tot això, salvo, ostres...
Jo no m'atreveixo aquí, a fer sí. l'afirmació així tan contundent.
Ostres, jo no he estat capaç d'escoltar cap cosa amb criteri, doncs, i a més mantinguda durant tres preguntes seguides, que a més doni alguna via de que sigui raonable.
Josep Maria, volies dir alguna cosa?
No, perquè, és a dir... Hi ha informes, hi ha realment missatges que arriben, i si tu els compares amb els que t'arriben de les altres forces polítiques, doncs uns són més rupturistes, en aquest cas, però no és que les propostes dels actuals que estan en el poder siguin realment unes coses que ens van a arreglar tot el sistema, absolutament. Vull dir, les ofertes que es fan, sobretot en vigílies electorals, tots intenten vendre un producte de renovació i...
Producte que no tenen.
A mi m'agrada que ho digui jo, això no ho faré d'aquesta manera. Jo això són les promeses electorals que fa cadascú, i la gent que no està tocada, doncs a mi li dono un marge d'entrada de confiança per dir, prova-ho, ja veurem després.
A mi els del Podem se'm plantegen dues reflexions, i també Ciudadanos, o Ciutadans, vull dir ara. Que avui estem, diguem, en una política virtual. No? És un producte bastant de mercadotècnia, no? No tenim una presència local, per exemple, les municipals no jugaran un protagonisme, que és on una miqueta te bates el cobre, no? En castellà, dius, has de fer propostes concretes, candidats, campanya... Aquí és on passa la prova del nou un partit, no? Amb tot allò. Bé, de moment és una cosa virtual. Per exemple, d'Andalusia és una cosa que a mi em sorprèn, que Ciutadans no té, o Ciudadanos, no? Allà no té estructura, acaba d'arribar, que li donen un 13-14% de vots. A mi és una cosa que...
Però no és per... Jo diria que no és perquè ells han manipulat no sé què, no, sinó perquè respon la gent una... A la gent que diu, bueno, vull una altra cosa.
Bueno, sí, però no deixa ser una, diu... no sé si és una política virtual.
Aunque sea un català.
No deixa ser una política virtual, jo faig un missatge.
Però la lectura...
A través del medi, escaient, que és la tele, que és el 90% de la gent s'informa, i jo rep aquest missatge, que és el que vull rebre. No? De moment és una cosa virtual, és mass media, no? Després ja es concretaran diputats, però a mi no em deixa de sorprendre. I llavors veus partits que porten temps allà, no? A Andalusia, de la QTP, fent un pitjor millor, i aquests queden escombrats. No? Ara, lo de Podemos em planteja una altra cosa lligat al sistema judicial. Que, clar, tot està embolicat que tothom es mira en lupa. I quan tu has fet d'un element central del teu missatge el tema valors, els que estan de la denúncia de la casta, dels que estan pringats en la política o no, clar, això se pot girar en contra com un bumerang. Vull dir, aquest mirar amb lupa a l'Erejón i aquells del Monedero amb tot això i tal qual, en altres circumstàncies potser no s'hagués donat. Però, per exemple, va, el primer que ha sortit d'ells és que si tu a uns diners que has cobrat a Venezuela no els has declarat, tu a la Universitat de Màlaga i tal... Vull dir, que clar, també té un efecte bumerang, això, quan tu... És el que l'he passat, i ara canvio de registre.
Picat a minuta inflada, interessadament.
Però quan tu has fet de la denúncia de que els altres foten calés a la butxaca, han fet un element central del missatge, et miren més amb lupa. Ara canviant de registre, és el que l'he passat a en Jordi Pujol. Ell va fer de tota la seva vida política, i quan va plegar els valors... El debat dels valors, de mantenir els valors de l'honestetat, de l'austeritat i tal, va fer un centre del missatge. Però, clar, això s'ha vingut en contra. No? Vull dir, no sé si m'explico. No? Vull dir que... I més en aquest context que tothom desconfia de tothom.
Sí, però fixa't que deies una cosa molt interessant, i és que aquest contrasentit de que algú que no té cap estructura amb una plaça estigui amb una previsió de vots molt alta a la plaça, i que, per tant, probablement haurà de posar-hi gent. I dius, i com ho faran? A qui tenen? A qui ensenyen? Què hi ha a sota de tot això? I la realitat és que no hi ha res. Hi ha fum, posaran el primer que s'acosti, el que li hagin de...
Per què penses que Podemos, des de Madrid, que van anar molt des de Madrid, aquests ho deixen tots de Madrid, per què penses que decidin no presentar-se als municipals?
Però perquè no tenen gent. Por que se'ls colin.
Però et diuen que, bueno, que han establert mecanismes per parar arribistes, perquè segur que en aquests moments sí, l'arribisme...
El millor mecanisme és no presentar-se a les eleccions, a veure si t'assegures.
Sí. Que no falles.
Perquè, a veure, em sembla que a part del pacte de Barcelona hi ha alguna localitat, però en general dic, les nostres són les generals. Sí. Que generals, doncs, bueno, presentar 70 candidats, allò, això els traurem. Però els municipals no, i bueno, jo conec gent de Sant Quat, els cercles locals, que diuen cercles, s'estan organitzant i tal, però no tenen la possibilitat de fer els sales municipals perquè diuen, com a Podemos no us podeu presentar.
Però jo crec que això és tacticista.
Si pensant no hagués, en el general.
Exacte, sí. Si no hi hagués aquesta concatenació de municipals i generals, i fos, per exemple, a l'inrevés, o passessin uns dos anys entre unes i altres, estic segur que haguessin presentat a qualsevol. El que passa és que amb els mesos que hi haurà entre les municipals i les generals, equivocar-se a les municipals podria tenir un preu molt alt per les generals.
No sembla...
El focus està en la general.
Racional, això?
A mi em sembla, com a tàctica, molt racional. No, jo probablement faria el mateix. El que passa que, bueno... Que...
Ells el que han deixat molt clar moltes vegades és que ells, el seu referent són les generals, i trencar el bipartidisme i, diguem, no ocupar el lloc del PSOE per dir alguna cosa. No, ho dic clarament, no se n'han amagat, eh? Ara, si estaran a l'ona alta durant encara 6 o 7 o 8 mesos, és molt temps... Això ja es veurà, no? Perquè, clar, en 8 mesos poden passar tantes coses...
8 mesos és molt temps, i durant tota la campanya de les municipals seran irrellevants. Això és important.
Per cert, per tancar la tertúlia, voldria fer algun comentari sobre Tunísia. Vam tenir ahir aquest atemptat, que va deixar 21 morts, més de 40 ferits. La majoria d'aquests, de la majoria de les víctimes, 17 eren turistes estrangers, molts creueristes, i entre ells un matrimoni de jubilats de Barcelona. A més, hi ha 14 dels passatgers d'aquests creuers que no han tornat a l'embarcació, per tant, no se sap on són. I l'atac al Museu del Bardo de Tunis suposa un cop molt dur al turisme, motor econòmic crucial per a aquest país, que va ser un pioner a les revoltes de la primavera àrab, i això sí, ha generat un fort rebuig entre els tunisians, aquest atac que va patir ahir al país, la capital. Algun comentari? Sé que ja, falten 5 minuts i parlar de la política.
S'atribueix algú ja?
No, ara per ara no.
Els de sempre.
Els islamistes.
No, no. Ningú ha reivindicat, no, encara?
El govern diu que sí, eh?
Sí? Sí. Doncs...
Aquí hi ha dues coses. Una, evidentment, l'impacte que tindrà per Tunísia, com al seu moment Egipte també se l'hauria enfonsat el turisme. Això és brutal per aquests països. I després, un tema que, evidentment, aquí no hi ha temps de reflexionar avui en 5 minuts, però que és tremendament preocupant i cada cop més preocupant, és la irracionalitat d'aquesta gent, la capacitat de treure gent de tot arreu, eh? I gent que deies, hòstia, però... No, quan, els d'aquí a Catalunya no vull suposar que siguin d'allò, no? Però els que van detenir aquí, molts eren nascuts aquí, absolutament integrats, aparentment i tal, dius, ostres, i aquí requereix una reflexió teòrica d'alçada o d'altura que jo sóc capaç de fer, de per què passa i com es pot frenar això, perquè realment és un tema preocupant de collons, si se'm permet l'expressió.
A mi m'ha arribat al cor. Jo hi vaig anar l'any passat, vaig estar a les vacances, les vaig passar a Tunísia. Conec bé, doncs, el museu i tota la... Hi havia un orgull hi havia de la població amb la gent que vam tenir contacte, de que era dels països que havia salvat d'alguna manera la primavera àrab, doncs per un procés democràtic amb les seves contradiccions internes i tal, amb unes diferències entre nord i sud brutals, però que basat l'economia, la recuperació amb el turisme, no hi ha hagut manera de moment aquests últims anys de recuperar el que havien tingut abans. Molts hotels de 5 estrelles tancats estaven. Amb un cop d'aquesta manera s'acabarà, doncs, de... Hi ha hagut molta inversió estrangera amb el turisme, amb recintes tancats pràcticament, doncs, a la població, però amb molta presència de seguretat al carrer, i això és un cop brutal, però no només a Tunísia, sinó als països àrabs i a la zona aquella que estava intentant recuperar-se i era un referent de que era possible la democratització d'aquest sistema, i tal, però resulta que no, i llavors hi ha por, i això compromet moltes altres històries de la zona.
Jo crec que l'estratègia està clara, no? La millor situació en la que pots manipular la gent és empobrint-los, i el que estan fent és, efectivament, això, empobrir la zona per després, suposo, començar a reclutar absolutament a tothom per qui sigui que està tirant això endavant, no? Doncs jo penso que aquí la solució no és política, perquè difícilment et poses d'acord en qui té uns principis que són religiosos i que no són racionals. Jo crec que aquí la solució és tecnològica, és a dir, al final ha d'arribar un dia en el que sigui possible detectar a qui vol fer mal sense fer res extraordinari. És a dir, el qui vol fer mal s'hauria d'il·luminar com un gossiluz, no? I penso que suposo
però,
que hi ha
de vocació estar. De màrtirs són sí, difícils sí, de controlar sí, i de
però,
detectar.
Però si, però si els detectes en qualsevol moment, jo crec que és l'única forma en la que aconseguirem aturar-ho, això. I per tant espero que hi hagi molts grups, segur que n'hi ha, intentant desenvolupar tecnologies de detecció de, tant d'armament com d'intencions, i que algun dia doncs, permetin un nivell de seguretat més alt.
Ho haurem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Jordi Casas, Josep Maria Balcells i Joan Alsina, moltíssimes gràcies als tres i fins la setmana que ve. Que vagi
I
bé.
Moltes felicitats.
Gràcies. Ah, sí. Josep Maria també, eh? Ah, per cert, que el Jordi avui presenta llibre. Pots fer una falca, eh, Jordi?
No, pues avui a les 7 de la tarda a la Casa de Cultura presento un llibre, sí. He vingut a parlar de mi llibre. Que...
Hisenda Municipal Catalana, eh?
I el títol i l'argument?
El títol és La Hisenda Municipal Catalana, punt. Des de la baixa edat mitjana a la revolució liberal. Parèntesis, segles 13-19. Tanco parèntesis. Carai. És una història de la gent de municipal catalana.
Posi'm en dos.
Atractiu.
Home, és divertidíssim, serà un best-seller.
Qui no hi pugui anar, que sàpiga que hi vam entrevistar el Jordi, que poden sí, ja. Consultar què va dir, i avui també cobrirem aquesta presentació. Que vagi bé, molt bon dia.
Vinga, bon dia.